Dissabte.
RAC1 i Circuit de Barcelona-Catalunya us han ofert Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des de la festa dels 30 anys del circuit. Un nou circuit s'ha posat en marxa.
Bon dia, són les dues. El certificat Covid fa créixer la vacunació, tot i estar suspès.
En primeres dosis, aquesta setmana hem posat quasi 21.000 i la setmana passada vam posar aproximadament 13.000. Llavors, això és un increment quasi d'un 64%.
És la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, avui al Via Lliure de RAC1, tot i que ahir el govern va haver de sortir corrents a posposar l'aplicació del passaport Covid en bars, restaurants, gimnasos i residències perquè no funcionava l'aplicació. Els resultats ja es noten en l'augment de la vacunació, que en gran part ja era l'objectiu.
RAC1 migdia amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
De seguida tots els detalls. Abans, Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
La nova variant Omicron posa en alerta mig món i Alemanya ja ha detectat un segon cas sospitós a Europa.
Es tracta d'un passatger que va arribar a Frankfurt procedent de Sud-àfrica i que les autoritats asseguren que té moltes característiques de la nova variant. A més, als Països Baixos s'investiga si algun dels 60 passatgers amb Covid que ahir a la nit van arribar a Amsterdam, també des de Sud-àfrica, tenen la nova variant.
I el govern descarta noves restriccions abans de Nadal i calcula que la vacunació de la canalla més petita podria començar abans d'acabar l'any.
Salut preveu que les punxades als nens d'entre 5 i 11 anys es pugui avançar algunes setmanes per l'increment dels casos. La data, però, dependrà de l'arribada de les dosis, que són diferents de les dels adults.
El Barça busca aquest vespre la primera victòria a la Lliga fora de casa.
També serà l'estrena de Xavi, com a visitant a la banqueta a les 9 Villarreal-Barça, amb les novetats d'Ilias i Abde respecte al partit de Champions de dimarts. Tot plegat mentre, en les últimes hores, el Barça ha viatjat a Manchester per intentar negociar el fitxatge de Ferran Torres. Ara, les dues, a primera divisió, ha arrencat l'Alavés Celta.
I últim titular pel temps.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Perquè fa fred i encara en farà més. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, ambient de ple hivern a aquesta hora tot el país. A més, amb un vent que accentua aquesta sensació de fredor ambiental i que bufa amb cops més... Bon dia, sí, ambient de ple hivern a aquesta hora tot el país, a més amb un vent que accentua aquesta sensació de fredor ambiental i que bufa amb cops més forts cap al Camp de Tarragona, l'àrea del Penedès, fins i tot al nord de l'Empordà i als cims del Pirineu, un vent que s'ha de mantenir tant aquesta tarda com la resta del cap de setmana, amb alguns cops més forts, sobretot en cotes més elevades, en zones de muntanya, per tant, molta precaució amb aquestes ventades. A més, tot plegat acompanyat de neu al Pirineu, que aquest migdia ha saltat en alguns moments al vessant sud cap a l'Alt Berguedà, punts del nord d'Osona, de l'Alta Garrotxa, a cotes de només 700-800 metres. En aquest context, per tant, hivernal, a la resta un cel mig ennuvolat, en espera d'un diumenge en què la nevada s'ha de reactivar de nou a la cara nord del Pirineu, bàsicament Vall d'Aran, nord del Pallars i Principat d'Andorra.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró... Turró.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
El certificat Covid en bars, restaurants i gimnasos ja dona resultats, tot i estar suspès. El govern va haver d'ajornar-ne ahir a correcuita l'utilització perquè l'aplicació, per descarregar-se, l'estava col·lapsada. Tot i així, el principal objectiu de la mesura, que és potenciar la vacunació, ja s'està assolint. Durant aquesta setmana, entre dilluns i divendres, s'han posat un 64% més de primeres dosis que entre dilluns i divendres de la setmana passada. Ho ha anunciat al Via Lliure de RAC1 la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
El certificat ja està tenint una repercussió bona en aquest moment, que és l'increment de la vacunació. Quan comparem, per exemple, de dilluns a divendres d'aquesta setmana en relació a dilluns a divendres de la setmana passada, en primeres dosis, aquesta setmana hem posat quasi 21.000 i la setmana passada vam posar aproximadament 13.000. Llavors, això és un increment quasi d'un 64%.
i en segones dosis l'augment ha estat del 80%, de 20.500 punxades la setmana passada a 37.000 aquesta. Cabezas justifica el fiasco amb l'aplicació a una falta de previsió en el nombre de gent que podia arribar a demanar l'hora el certificat. Reconeix que l'alta demanda els va sorprendre perquè ja s'havien descarregat 9 milions de certificats i només durant aquestes setmanes se n'han baixat en aquests dies gairebé 1.913.000. La secretària de Salut Pública remarca que es va reaccionar ràpid i que suspendre l'ús en uns dies ha estat una bona decisió per assegurar que tothom pugui tenir el certificat amb temps. En aquest sentit, el president Pere Aragonès garanteix que la mesura no tornarà a entrar en vigor fins que no s'asseguri que l'aplicació pot funcionar sense problemes.
Un pas endavant tan gran com aquest s'ha de poder fer, doncs, que tothom pugui baixar-se'l, que tothom el pugui tenir. I per tant, doncs, ens donem aquest cap de setmana per acabar de fer, doncs, tota la tasca tècnica. Dilluns, la comissió delegada del govern en matèria de Covid-19 es tornarà a reunir per avaluar la situació, per poder-ho implementar el més aviat possible, però sobretot garantint que no hi hagin problemes.
Avui encara hi ha cua virtual a l'aplicació La Meva Salut, d'uns milers de persones, per tant, molt més reduïda que ahir, quan va arribar en alguns moments a tenir 350.000 persones en espera. Caldrà esperar a dilluns per veure a partir de quan cal tornar a ensenyar el passaport Covid en bars, restaurants, gimnasos i residències, però la principal preocupació ara és la nova variant Omicron, que ha posat mig món en alerta. Bèlgica en va confirmar ahir el primer cas a Europa, i avui a Alemanya el govern de l'estat de Hesse ha anunciat que ha identificat un altre cas sospitós. Corresponsal de RAC1 Alemanya, Isaac Lluch, bon dia.
Bon dia. Hi ha un alt nivell de sospita que la variant Omicron del coronavirus hagi arribat a Alemanya a través de l'aeroport de Frankfurt. Així ho ha comunicat aquest matí a través de Twitter Kai Klose, el ministre d'Assumptes Socials de la regió de Hessen, al sud del país. En un passatger procedent de Sud-àfrica que ara està aïllat a casa, s'han detectat diverses de les mutacions característiques d'Omicron, així que és molt probable que aquesta nova variant hagi arribat a Alemanya, ha explicat el responsable de salut d'aquest govern regional. La seqüenciació completa encara està pendent d'obtenir-se, però s'han disparat totes les alarmes en un país on només el 68% de la població està vacunat amb pauta completa. Les autoritats reclamen a totes les persones que hagin tornat des de la setmana passada d'Àfrica del Sud que limitin els seus contactes socials i es facin el test per protegir-se i protegir el seu entorn. L'aeroport de Frankfurt ja ha endurit les mesures anticoronavirus per fer front a més eventuals casos com el detectat la passada nit.
I és que els casos de la nova variant a Europa podrien començar a créixer ràpidament ara que ja s'estan identificant les mutacions que té. I atenció a aquest cas d'ahir a la nit a Amsterdam, on van arribar dos avions procedents de Sud-àfrica amb 61 passatgers amb Covid. Ara s'ha de confirmar si alguns d'aquests tenen aquesta nova variant. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. Els 61 passatgers van arribar i la nit repartits en dos vols d'uns 600 passatgers procedents de Sud-àfrica. Per tant, un de cada 10 ha donat positiu. Ara es troben aïllats en un hotel proper a l'aeroport d'Amsterdam, on hi estaran com a mínim 7 dies. Els altres passatgers que han donat negatiu també hauran de guardar una quarantena de 5 dies de manera preventiva. Mentrestant, s'estan analitzant les proves de PCR per veure si algun d'ells es podria haver infectat de la nova variant del virus. Recordem que ahir va ser Bèlgica qui va informar del primer cas de la variant Omicron a Europa. Es tracta d'una noia que havia viatjat a Egipte i Tunísia i que no estava vacunada. Tot plegat quan els 27 països de la Unió Europea ja estan aplicant restriccions als vols provenents dels 6 països del sud del continent africà on hauria sorgit aquesta nova variant.
Aquesta nova variant que ha activat, com dèiem, totes les alertes, els experts però insisteixen a demanar temps per poder confirmar si efectivament és més contagiosa i fins a quin punt pot escapar de la protecció de les vacunes. En aquest sentit, els científics d'Oxford i AstraZeneca descarten que aquesta variant Omicron esquivi la protecció de les vacunes contra la malaltia greu. El director del grup de vacunes d'Oxford, Andrew Pollock, assegura que per les característiques de les mutacions preveuen que les vacunes continuaran sent útils. Ho ha dit en una entrevista a la BBC Ràdio.
La majoria de mutacions estan a les zones que s'han vist amb altres variants, i en aquests casos les vacunes han continuat evitant malalties molt greus. Almenys des d'un punt de vista especulatiu, tenim cert optimisme que la vacuna encara hauria de funcionar contra aquesta variant per a malalties greus. Però realment hem d'esperar diverses setmanes per confirmar-ho. Però és molt poc probable que es reiniciï la pandèmia en població vacunada.
Sigui com sigui, la secretària de Salut Pública recorda que les mesures que cal seguir són les mateixes que fins ara, ja sigui amb la variant Omicron o amb la Delta.
Ara estem en un creixement de casos, que estan aquest creixement de casos per ara los tenim lligats a variant Delta, la variant Delta que ja tenien, i que ara tenim que fer pràcticament el mateix, si fos una que si fos l'altra, és a dir, aplicar totes les mesures que hem dit.
i insisteix que la vacunació és l'estratègia més efectiva. És el que també defensa el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Can Ruti, Roger Paredes. També el Vetlleure de RAC1 recorda que la importància que les vacunes arribin a tots els països.
Buscar maneres de que aquestes vacunes arribin a tot arreu, perquè ara és la Omicron, però demà serà una altra, i així estarem i no acabarem fins que fem una campanya global de vacunació.
I per cert, a partir de dimecres 1 de desembre, l'Estat espanyol només permetrà l'entrada de persones procedents del Regne Unit amb certificat de vacunació. No servirà de res tenir prova amb resultat negatiu o haver superat la malaltia. A la llista de països que s'han de sotmetre a aquestes condicions també s'hi ha afegit Namíbia, al sud de l'Àfrica. Això a l'espera que dimarts, tal com ha decidit els països europeus en bloc, el Consell de Ministres ha previst restringir els vols a 7 països del sud d'Àfrica.
RAC 1 migdia.
I a casa nostra la vacunació ara passa per posar la tercera dosi. A les residències ja tenen aquesta dosi de reforç el 93% dels usuaris, segons ha anunciat a RAC1 Carmen Cabezas, i entre els majors de 70 ja són el 50%. A més, Cabezas explica que ja s'estan preparant la vacunació amb la tercera dosi pels majors de 60 anys, que començaran els propers dies. Encara, però, no s'ha entrat a parlar en el detall, diu, per començar a vacunar els menors de 12 anys, després que dijous l'Agència Europea del Medicament, l'EMA, autoritzés l'ús de la vacuna de Pfizer per als més petits. Cabezas recorda que les dosis per a la canalla són diferents i que encara han d'arribar. Per això preveu que com a molt d'hora se'ls començarà a vacunar a finals de desembre.
Pot ser bastant probable que es pugui aprovar aquesta vacunació, però encara el grup de treball ho té que estudiar. Pues a lo millor va abans de gener, però estarà al voltant. Pensem que estem començant el mes de desembre, entre que es compren, arriben i tot això, pues estarem a finals de desembre, a començar mes de gener.
Avisa, però, que caldrà estudiar-ho bé abans de prendre una decisió i reconeix que en un context de creixement de contagis ampliar la vacunació és molt important. Una tendència a l'alça, la dels contagis, que es manté en les últimes 24 hores. Salut ha confirmat més de 2.200 casos nous i s'han comunicat 7 morts. Els indicadors epidemiològics van creixent, tot i que la velocitat de transmissió a l'R avui baixa una centèsima, fins a 1,35. El risc de rebrot sí que puja fins als 265 punts. Als hospitals hi ha 10 persones ingressades menys, per un total de 585, però s'han ocupat 4 llits més a l'UCI, on ara hi ha 135 malalts greus. I caldrà esperar que l'aplicació del certificat Covid, més enllà de l'oci nocturn, serveixi per frenar els contagis i que la nova variant no faci saltar tot pels aires. De moment, ProSalut no es planteja aplicar noves restriccions. Tot i així, l'increment dels contagis ja està tenint alguns efectes en l'activitat social i està havent-hi les primeres cancel·lacions de sopars d'empresa per Nadal. Fins ara, les empreses que organitzen esdeveniments estaven satisfetes perquè havien rebut moltes reserves, però ara temen que tot plegat pugui tornar a acabar amb un any amb poca feina. Bàrbara Padilla.
Les empreses no volen posar en risc els seus treballadors i opten per fer marxa enrere. Des de l'empresa Doe Eventos, amb seu a Barcelona, el seu director, Raúl Moreno, explica que amb les dades actuals, els directors no s'arrisquen a tenir contagis entre la plantilla. Són declaracions a RAC1.
Miedo, básicamente, porque dirección ha marcado no hacer eventos de este tipo para no correr riesgos. Porque muchos de ellos lo que nos comentan es que están trabajando todavía haciendo teletrabajo. Este evento iba a ser un poco como el reencuentro y entonces viendo las cifras como están subiendo, pues muchos están reculando.
Sobre les mesures anticovid obligatòries als sopars d'empresa, Moreno recorda que són bàsicament dues, el passaport Covid i la mascareta.
Ara són les 2:13. Els sindicats i la patronal fan una crida a seguir negociant un acord sobre la reforma laboral. Ho han fet des de la trobada d'Economia de S'Agaró, on han posat sobre la taula algunes mancances del sistema actual, com la dependència del turisme, l'externalització de productes o la falta de llocs de treball de qualitat. Més detalls des de S'Agaró. Andrea López, bon dia.
Bon dia. La COE assenyala que les empreses encara estan un 10% per sota dels marges de benefici d'abans de la pandèmia, mentre que els salaris sí que s'han recuperat. El vicepresident de la patronal, Íñigo Fernández de Mesa, demana moderació salarial, tot i l'escenari d'inflació fet el que suposen els sindicats, i adverteixen dels perills de conflictivitat social si no hi ha canvis en la reforma laboral. D'altra banda, la vicepresidenta del govern espanyol, Nadia Calviño, que estava previst que estigués aquí avui, però la seva intervenció ha estat finalment enregistrada, assegura que Espanya ja ha deixat enrere la pitjor fase de la pandèmia i que el pla de recuperació girarà entorn a quatre eixos: una recuperació verda, digital, de cohesió social i territorial i d'igualtat de gènere.
140.000 millones de euros de transferencias y créditos de los fondos europeos que vamos a destinar a desplegar un plan ambicioso de inversiones y reformas con cuatro ejes principales. El eje de transformación verde, digital, cohesión social y territorial e igualdad de género.
Carbiño assegura que aquests 140.000 milions d'euros de fons europeus s'han destinat més de 10.600 milions a les comunitats autònomes, entre ells 1.560 milions a Catalunya per desplegar accions de la seva competència com educació o mobilitat sostenible.
I una de les imatges del dia està a Madrid, on hi ha hagut la manifestació multitudinària de la policia contra la reforma de la llei Mordassa. Creuen els convocants que els canvis proposats pel govern espanyol afebleixen el poder dels agents. La marxa l'han convocat la majoria de sindicats policials i han participat els tres partits de la dreta, PP, Ciutadans i Vox. La protesta ha acabat davant el Ministeri de l'Interior, a tocar de la plaça de Colón. Anem cap allà, Núria Torrents, bon dia.
Bon dia. La convocatòria arrencava amb la plaça del Sol plena d'agents de policies amb banderes de sindicats, moltes espanyoles i fins i tot amb carrosses. Sota el crit de Marlaska, dimissió, han arribat al Ministeri de l'Interior. Denuncien que la reforma a la llei de seguretat ciutadana els deixa indefensos. És Miguel Gómez, president del sindicat convocant JUSAPOL.
Vamos a estar en inferioridad con las manifestaciones espontáneas. Creemos que la difusión de nuestras caras en nuestra operativa policial nos va a marcar tanto a nosotros como a nuestras familias y nos sentimos desprotegidos.
Ara bé, de moment els canvis proposats pel govern espanyol a la norma encara estan en tràmits parlamentaris i, per tant, podrien modificar-se. La intenció, diuen, és garantir els drets dels manifestants. La convocatòria ha comptat amb el suport dels partits de dretes i ultradreta, PP, Ciutadans i Vox, tot i que en aquesta ocasió han evitat coincidir.
RAC 1 migdia.
Més notícies. Mor un excursionista en un barranc de Tona, Osona. Dani Cortés.
Els bombers van anar-lo a rescatar i poc abans de les 11 de la nit havia caigut per un barranc de 20 metres a l'entorn del castell de Tona. El van portar a l'Hospital de Vic, però allà va morir per les ferides que tenia. La víctima tenia 20 anys.
I tres detinguts per robar en com a mínim 9 cases d'arreu del país.
Se'ls acusa de robatoris al Garraf, al Baix Empordà, al Baix Camp i al Vallès Oriental, entre d'altres. Tenen entre 27 i 31 anys. Els Mossos van començar a investigar al setembre quan la comissaria del Garraf va trobar empremtes d'un lladre i van poder relacionar-lo amb dos robatoris a Sitges. Durant la investigació van desmantellar aquest grup de presumptes lladres. Conduïen fins als vorals d'autopistes i carreteres i entraven a les zones residencials a través del bosc.
I la primera retirada massiva d'amiant en una població catalana serà a Badia del Vallès. Joan Torres.
Badia té el percentatge de població afectada per l'amiant més alt de tot el país. Més de 200 edificis residencials tenen aquest material tòxic. El govern destinarà 4,5 milions d'euros a retirar-lo tot. Ho ha anunciat el president Pere Aragonès després de reunir-se amb els veïns de la ciutat. L'ús de l'amiant està prohibit des del 2002.
I els veïns de la Gran Via de Barcelona es manifesten per exigir que s'urbanitzi la zona propera a Glòries, per on passaven els cotxes.
Ara fa dos anys l'Ajuntament es va comprometre amb els veïns a pacificar la zona tan bon punt s'estrenés el túnel, però arribat el moment denuncien que no s'ha començat a moure res. Miquel Catassús és el vicepresident de l'Associació de Veïns del Clot Camp de l'Arpa en declaracions a RAC1.
Si deixem colar aquest gol, ell diu que això serà en dos anys i mig, però vaja, més jugaria un sopar amb qui sigui, que si ho fan com ells ho tenen pensat, no seran dos anys i mig, seran tres, quatre o cinc o sis.
De moment l'Ajuntament ha tret a concurs l'estudi previ, però els veïns demanen que s'accelerin els tràmits. Ho han fet en una manifestació aquest migdia a la mateixa plaça.
I aquest és el primer cap de setmana amb la gran majoria de pistes d'esquí obertes. Les nevades dels últims dies han fet que ja estiguin operatives 4 de les 6 estacions que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat. Des de la companyia esperen que sigui una bona temporada amb una ocupació plena de cara al Pont de la Puríssima.
Ahir va obrir Porta Iné al Pallars i avui ho ha fet la Molina, a la Cerdanya, Boitaull, a l'Alta Ribagorça i Vallter 2000 al Ripollès, que és la que té les millors condicions de neu. L'última serà Vall de Núria, el dia 4. La presidenta de Ferrocarrils, Marta Subirà, recorda que encara hi ha mesures anti-Covid. N'ha parlat a RAC1.
Gràcies al procés de digitalització que hem fet a totes les estacions, tothom pot comprar el seu forfet còmodament des de casa, des de les webs. Tenim aplicacions també de cada estació i d'aquesta manera podem garantir que la gent només arribar no hagi de fer cues i pugui començar a esquiar directament. Pel que fa a les mesures estrictament, doncs mascaretes als espais tancats, com ara les oficines, els restaurants o els espais de lloguers d'esquí.
Subirà veu amb optimisme a l'inici de temporada i confia en el pont. Més enllà de les estacions de Ferrocarrils, també estan obertes Baqueira-Baret, a la Vall d'Aran i també Masella, a la Cerdanya.
Fem una pausa i tornem de seguida.
RAC 1. RAC 1. Us agrada viatjar?
Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC+1 us ofereix Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Després de molts mesos amb restriccions de mobilitat, redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el nou podcast de turisme local de RAC+1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més
RAC1.
Aquella és la Yolanda?
Quin canvi!
Sí, sí.
Ha perdut pes amb Naturhaus, amb Slimbel 3 fases.
Per perdre pes i guanyar en salut, compra Slimbel 3 fases al teu centre Naturhaus o online a naturhaus.es.
Mare meva! Ai, si veiéssiu el que estic veient jo ara mateix. Uf! Això és massa per mi. No sé si podré resistir-me. Aquesta setmana a Instituts Odontològics, tots els tractaments amb un 25% de descompte. Demana cita ara trucant al telèfon 900-131-002 o visita'ns a ioa.es. I aquest Black Friday, no tanquis la boca.
Aquest any no et quedis sense el teu lot. Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros i emporta't a casa un lot de Nadal valorat en 115 euros. Cava, vi, embotits ibèrics, torrons... Truca al 933-481-482 i gaudeix de La Vanguardia cada dia i del sabor de Nadal amb Lots Martí.
El concessionari SEAT de Sant Boi Baix Motor amplia les seves instal·lacions per oferir-te el millor cotxe d'ocasió amb entrega immediata. Gerència quilòmetre zero i seminou amb la garantia d'Asbelt Auto. Més de 200 vehicles d'estoc. Tenim vehicles híbrids i elèctrics d'ocasió amb el Plan Moves. Estalvia't fins a 7.000 euros. SEAT Baix Motor. A Sant Boi i a baixmotor.es.
RAC 1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
Passen 6 minuts d'un quart de 3 als esports. Un Barça necessitat de punts busca aquest vespre la primera victòria fora de casa a la Lliga.
A les 9, Villarreal-Barça. Els blaugranes són setens, a 10 punts del líder i a 6 de la zona Champions. I avui visiten un dels camps a priori més complicats de la Lliga, tot i que és cert que els groguecs tampoc han començat o no han signat un bon inici de temporada. De seguida tots els detalls de la prèvia del partit amb la Marta Ramon i la Laia Coll, però abans actualitzarem els marcadors d'aquest dissabte perquè, entre altres coses, a les dues Jaume Molló ha començat el segon partit d'aquesta quinzena jornada de la primera divisió masculina. I ho ha fet de manera animada, a l'Alavés 1, Celta 1. Acaba de marcar l'Alavés un gol que revisarà el VAR perquè hi pot haver falta de Joselu en el moment de rematar. Pràcticament té la pilota agafada al porter d'Ituro del Celta i jo crec que pot xiular falta tranquil·lament. En directe no ho ha fet González Fuertes. S'ho mirarà des del VAR el català Medier Jiménez. Abans el Celta s'havia avançat amb un gol de Santi Mina, una passada en profunditat que ha tocat Santi Mina, desvia un defensa, no hi arriba el porter Pacheco i tampoc la guàrdia pot evitar que la pilota atravessi la línia de gol. Res, per un parell de pams s'ha hagut de mirar el VAR que ha donat el gol. Finalment, a la vez, un Celta 1, perquè veig que l'àrbitre dona el gol de moment. Sí, sí, no fa la sensació que així ho li falta, tot i que és cert, jo estic d'acord que és una jugada polèmica, que podria ser absolutament revisable i fins i tot canviar el criteri, però sembla que l'àrbitre acabarà concedint aquest empat de l'Alavés al 22 de la primera, l'Alavés 1, Celta 1. També en joc un partit a la Premier anglesa. Aquí no hi ha gols, Arsenal 0, Newcastle 0. En cas de guanyar els d'Arteta, igualarien a punts amb el West Ham, el quart classificat de la Premier. Fa uns minuts s'ha acabat el gran partit de la jornada de la Lliga de Futbol Sala. El Barça, que era el líder, rebia el Jaén, el segon classificat. I ha guanyat per 3-0 en gols de Marcenio, Adolfo i Rodríguez. Per tant, el Barça que continua líder d'aquesta Lliga de Futbol Sala amb 6 punts més que el Jaén i un partit pendent pels andalusos. Era un partit especial per a Icardo, que tornava al Palau amb la samarreta visitant després de jugar al Barça les últimes 9 temporades. Els de Jesús Velasco són líders, com deia el Molló, després d'aquella primera derrota a la pista del Palma, ho han guanyat absolutament tot i ara aparquen la competició domèstica i se centren en la Champions. Aquesta setmana ja juguen la ronda d'elit a Praga buscant l'accés a la Final Four de la màxima competició continental. També aquest migdia ha jugat el Freiking Granollers, partit de Lliga Sobal d'handbol.
I ha guanyat per 26 a 30 la pista del Puente Genil. Es manté la tercera posició l'equip vallesant, 18 punts a 1 del Bidasoa i a 4 del líder, el Barça, que ho ha guanyat tot en la competició domèstica i que, de fet, aquesta tarda a les 6 juga, o rep, millor dit, al Palau, a l'Antequera.
I tenim en marxa la tercera jornada de la Copa Davis, gairebé des de primera hora que ha començat aquesta tercera jornada.
Sí, exacte, recordem ahir amb la victòria de l'equip espanyol per 3-0 contra l'Equador, ara mateix 3 eliminatòries en marxa, Hongria 1, Austràlia 0, França 0, Gran Bretanya 1 i Kazakhstan 1. Suècia 1.
I també en marxa la segona partida del Mundial d'Escacs entre el campió noruec Magnus Carlsen i el rus Jan Nepomniachtchi. El primer duel, que va durar gairebé 2 hores, va acabar amb taules. Repassats els marcadors d'aquesta hora, posem el focus en el partit que jugarà aquest vespre a la Ceràmica. Tercer partit de Xavi Hernández a la banqueta del Barça, els dos primers al Camp Nou, 1-0 contra l'Espanyol, 0-0 contra el Benfica, i avui s'estrena a domicili en un camp sobre el paper. Un camp complicat contra un equip que també aposta per tenir la pilota, però el Villarreal, insistim, tampoc passa pel seu millor moment. A punt de marxar cap a Villarreal, la Marta Ramon. Hola, Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Laia Coll, bon dia.
Bon dia.
El Barça, Marta, ja és a Villarreal, on ja ha viatjat en autocar aquest matí. És, el, com dèiem, el primer desplaçament de Xavi. I les urgències de l'equip fan que sigui clau guanyar aquests 3 punts.
Sí, el Barça només suma 4 gols a domicili a la Lliga, 3 dels quals marcats al Celta, i aquesta jornada podria significar el primer triomf de la competició domèstica com a visitant. Seria la manera de retallar punts i no despenjar-se més a la classificació. A Xavi no se li escapa el context que tenen per davant.
Hombre, sería muy importante para nosotros esos 3 puntos en un campo difícil, en un, con un rival... directo para nosotros. Creo que Villarreal puede estar peleando para la Champions, entonces sí, claro, sería un punto de inflexión, pero ahora ya es cada partido, porque al final estamos en una situación que tenemos urgencias, entonces hay que ganar cada partido. Al final el objetivo es ese, ¿no? Luego veremos mañana a ver cómo estamos, cómo competimos, pero la idea es ir a ganar los 3 puntos.
Per aconseguir-ho, Xavi demana més atreviment de cara a porteria. La plantilla diu no li falta gol, sinó millorant l'última passada.
Jo crec que en atac ens hem d'atrevir més. Hi ha moments que tenim últim passe i juguem a l'extrem i és el moment d'atacar central, és el moment de fer aquest últim passe. Jo crec que és més això que el gol, perquè el gol n'hi ha. Jo crec que ens hem d'atrevir més. No fer lo correcte. El Barça, lo correcte no val, no ens serveix. Hem d'apuntar a l'excel·lència, hem d'apuntar al 10.
És baixa encara Sergi Roberto, que continua amb molèsties al quàdriceps. Tornen a la convocatòria Elias i Adde, no disponibles a la Champions. No hi són Valde ni Iñaki Peña amb el filial. I per això hi ha entrat Arnau Tenas. Important a tenir en compte, Busquets està a una groga de la sanció. El president Laporta i una representació nodrida de la Junta Directiva ja els esperava a Castelló, perquè ahir ja van tenir un acte de penyes i aquest matí també. No hi haurà dinar de directives, el Villarreal rebrà el Barça a l'estadi de la Ceràmica i totes dues delegacions compartiran un berenar abans del partit. Tota l'expedició tornarà després en autocar i s'espera que arribin a les instal·lacions blaugrana cap a les 3 de la matinada. Això suposarà que demà s'entrenin a la 1 en lloc de les 11.
Quina és l'aposta del departament d'alineacions?
Ter Stegen a la porteria, Araujo, Piqué, Eric i Alba a la defensa, Busquets de pivot, Nico i De Jong d'interiors i al davant Demir, Memphis i Gavi.
Per tant, amb Araujo de lateral i Demir seria qui ocuparia aquest extrem. Cap a 4:15 sabrem si l'encerta o no el departament d'alineacions. El Villarreal, Laia, com arriba el partit d'avui?
Unai Emery té les baixes de Gerard Moreno, Coquelin i Sergi Aurier pel partit d'avui, un partit que els groguets afronten després de perdre 0-2 a la Champions davant el United i 112ens a la Lliga, amb 4 punts menys que el Barça. El Villarreal està sent irregular aquesta temporada, però és cert que els millors números els presenta a casa amb 11 punts de 18 possibles. El tècnic Unai Emery a la prèvia ha parlat de l'arribada de Xavi i la influència que ha tingut en el Barça en només 2 partits.
Y la diferencia de los Barcelonas muy buenos a los Barcelonas excelentes ha sido esa fase defensiva donde además del talento con balón, el talento sin balón también, con jugadores como Iniesta, como Xavi, lo hacían, que les hacía ser un Barcelona de muy bueno a excelente, y eso lo han marcado varios entrenadores. Si él es capaz de darle también eso al Barcelona, pues estará en esa línea de entrenadores que le han dado esa excelencia, que no todos lo pueden dar.
Ha destacat la millora substancial de jugadors com Piqué, Alba o Busquets, i sobre el partit, Emery s'espera un partit difícil i diu que buscaran tenir presència jugada tu a tu.
Nos van a exigir mucho, quiero decir que es un equipo que en principio le gusta posicionarse bien, le gusta tener una posesión en ese posicionamiento en base a juntar muchos pases y luego buscar con especialistas para correr por fuera o buscar especialistas para hacer superioridades por dentro también en conducción, además de pases, y luego gente que tiene uno contra uno y gente que tiene en la fase final como Memphis, pues mucho gol, ¿no? Entonces, esa es la exigencia que vamos a encontrar. ¿Y nosotros cómo respondemos ante ellos? Queremos también estar muy presentes en el partido, en 90 minutos, con lo que somos nosotros, con nuestras cualidades.
El Barça encadena 12 partits de Lliga sense perdre a la Ceràmica, 8 victòries i 4 empats.
Amb les baixes que té el Villarreal, sobretot important la Gerard Moreno, quin és l'11 probable d'Unai Emery?
4-4-2 amb Rulli a la porteria, Foyt, Albiol, Torres i Pedraza en defensa, Parejo i Capué al doble pivot, Trigueros i Danjuma en banda, i al davant Jeremy i Díaz. Xiularà Sotogrado i al bar hi haurà Munuera Montero. S'espera una molt bona entrada a l'estadi, ja que queden molt poquetes entrades a la venda a hores d'aquest partit.
A les 9, aquest Villarreal-Barça, des d'una hora abans a la sintonia de RAC1, partit que ens analitza el Marc Guillén.
Duel per la possessió i gran repte pel mig del camp del Barça, perquè avui el rival, el Villarreal, li agrada tenir la pilota. És el segon equip de la Lliga que més possessió té quan juga a casa. El Villarreal és delicat amb la pilota, profund amb els seus davanters, molt talent té al davant el Villarreal, que d'altra banda està sent irregular, sobretot perquè dona facilitats als rivals per combinar. Al Villarreal li agrada sortir jugant i arrisca un punt massa. Si el Barça avui torna a pressionar com ho ha fet amb Xavi Hernández, el Barça avui hauria de recuperar pilotes, i si posa un quart migcampista, que ja sigui amb el 4-3-3, que crec que és el sistema que provarà avui Xavi, o el 3-4-3 del dia del Benfica, el Barça tindrà un quart migcampista segur, sempre l'acabarà tenint, acabarà intentant tenir el control del partit. Si és així, si ho fa, al Barça només li faltarà aquesta última passada que li reclama a Xavi als interiors. En l'últim partit Nico segurament va ser el millor, però fer gairebé 20 passades a l'extrem dret i només 3 a Memphis Depay. S'ha de fer aquesta última passada, s'ha d'arriscar, s'ha de trobar moltes facilitats, perquè pels pocs davanters que té el Barça o se'ls ha de donar facilitats perquè trobin el gol desitjat.
I el Barça de marcar, o si no, no aixecarà el cap a la Lliga, on és 7è a 10 punts del líder, que és el Real Madrid. Més enllà del partit, Marta, el director de futbol del club, Mateu Alemany, l'hem tingut a Manchester per parlar de les condicions del possible fitxatge de l'extrem golejador Ferran Torres al mercat d'hivern. Tot i així, hem de dir que les limitacions econòmiques del Barça fan que sigui una operació complicada o molt complicada.
Sí, per poder fitxar el gener, la clau és Coutinho, és el que ens subratllen fons del Barça. Per poder fer algun moviment de mercat, és prioritari que surti el brasiler. No hi ha marge de maniobra si no es rebaixa substancialment la massa salarial. També ens detallen que alliberar només la fitxa del Kun Agüero seria del tot insuficient, tenint en compte que ara mateix no s'ajusten als paràmetres del fair play financer que imposa la Lliga. Ferran Torres és un jugador que agrada molt a Xavi, els contactes s'han intensificat amb ell i ja ha donat el sí a venir. El sedueix el projecte de Xavi i la confiança de ser indiscutible a l'11. El viatge de Mateu Alemany ha servit per acotar quines serien les condicions per poder encarar el traspàs que reconeixen el club blaugrana, que és extremadament difícil. Pels inputs que tenim, el City no el deixarà sortir fàcilment i aspira a duplicar els diners que va invertir per ell. El traspàs va tancar-se per 23 milions més 12 en variables, per tant, ens n'aniríem mínim als 50 milions. I volen un traspàs pur i dur, sense incloure jugadors. De moment, el que ha fet Mateu Alemany a Manchester és tantejar el terreny per tenir els escenaris previstos si el gener finalment hi ha marge per fitxar.
I ja tenim data i format pel referèndum del finançament de l'Espai Barça. El 19 de desembre i vot telemàtic.
Sí, la votació es podrà fer des del web del club i a través de qualsevol dispositiu, mòbil, tauleta o ordinador. Per facilitar la participació serà imprescindible que les dades que es tinguin enregistrades al club siguin vigents i hi ha temps per actualitzar-les si cal fins abans del 7 de desembre. Per aquells socis amb dificultat d'accés telemàtic, s'habilitarà un espai de votació presencial a l'auditori, que també serà telemàtic, però amb assistència per ajudar-los. A l'assemblea del passat 18 d'octubre, recordem-ho, la proposta va trobar un suport majoritari de 405 vots a favor, 21 punt en contra i només 6 en blanc per negociar aquesta operació de finançament fins a un màxim de 1.500 milions d'euros. Des d'avui el club ha posat en marxa una exposició del referèndum en una carpa de 400 metres quadrats a l'esplanada del Camp Nou perquè tothom que ho vulgui pugui informar-se, i aquest dimecres hi haurà compareixença del president Laporta per donar-ne tots els detalls.
Doncs aquesta és l'última hora a Blaugrana, amb Ferran Torres com a objectiu pel mercat d'hivern al mes de gener i amb aquesta votació del dia 19 de desembre, però evidentment avui totes les mirades a la ceràmica, perquè el Barça necessita els 3 punts per continuar l'escalada a la classificació. També avui a primera juga el València-Rayo a 4:45 i el Mallorca-Getafe a 6:45. I recordem que tenia en marxa aquest Alavés-Celta, que de moment continua l'1-1 perquè finalment sí que ha pujat el gol al marcador.
Sí, sí, ha pujat el gol al marcador a Vitoria, 33 de la primera part, partit equilibrat, Alavés 1-1.
Avui jugar al Barça i demà la resta dels equips de la part alta de la classificació. Entre ells el Real Madrid, que rep demà el Sevilla al Bernabéu amb el lideratge de la Lliga en joc, Molló.
Sí, el Madrid té 30 punts, el Sevilla és tercer amb 28, i entre mig, recordo, hi ha la Real Societat amb 29 i un partit més que els altres dos equips. El Madrid, Eden Hazard, continua de baixa. El belga s'haurà perdut 3 partits per una gastroenteritis forta que, segons ha explicat el tècnic italià, l'ha debilitat molt físicament, tot i que avui ja s'ha exercitat amb el grup. Sobre el moment que travessa Hazard i les opcions de triomfar al Madrid, Ancelotti n'ha dit això aquest migdia a la prèvia.
No estoy en la cabeza de Hazard. Yo lo que puedo evaluar es lo que veo, que es un jugador que ha tenido mala suerte, que tiene mucha calidad, que quiere volver a hacer lo mejor por este equipo. Yo creo que hay momentos en tu carrera que no lo pasa bien, yo tengo experiencia personal, lo importante es cuando llega en este momento aguantar, porque al final todo, si tú lo quieres, todo va a salir bien, y yo creo que Hazard està haciendo todo lo posible para triunfar en el Real Madrid.
De moment, però, Hazard continua a fora, també Ceballos i Bale. Alaba serà dubte fins última hora per problema al genoll que va tenir dimecres a Tiraspol, ha dit que risc zero, Ancelotti, i el tècnic italià, això sí, recupera Fede Valverde, que serà a la convocatòria per jugar contra el Sevilla. Amb el Madrid líder de la Lliga classificat pels vuitens de la Champions, la premsa madrilenya ha fet fins a 4 preguntes avui amb els noms d'Mbappé i Haaland involucrats sobre si s'imagina veure els dos cracs jugant amb el Madrid al nou Bernabéu quan estigui acabat. Ancelotti se n'ha sortit així.
No, yo me imagino el nuevo estadio con Ancelotti, no con Mbappé y con Haaland. Sean lo que sea, lo importante que de estar ahí. Ojalá que el entrenador sea Carlo.
Del partit en si, del rival al Sevilla, Ancelotti n'espera que li posi moltes dificultats.
Es un partido que nos exige mucho porque jugamos contra un equipo que muy bien organizado, con mucha calidad, es un equipo que necesita nuestra mejor versión. Lo podemos hacer porque el momento de la dinámica del equipo es buena, pero lo necesitamos porque Sevilla tiene muchas calidades.
El Sevilla, Julen Lopetegui, amb el seu to habitual en sala de premsa, ha tornat als elogis a Ancelotti.
El partido de mañana evidentemente es una salida complicada, difícil. En primera división todas las salidas son complicadas, pero estamos hablando lógicamente del Real Madrid, el actual líder de la liga y uno de los mejores equipos lógicamente del mundo, ¿no? La complejidad está ahí, y también la ilusión y la ambición por poder enfrentar un equipo de ese nivel, esa categoría, que además está en un momento muy bueno.
Atenció, perquè la parella de centrals titular del Sevilla, Koundé i Diego Carlos, no s'han entrenat els dos últims dies. També són dubte Ocampos i gairebé estan descartats Suso i Eric Lamela. Baixes segures, Jesús Navas i En-Nesyri. Els andalusos venen de guanyar el Wolfsburg per mantenir les opcions d'entrar a la Champions als vuitens, a l'última jornada, i a la Lliga només han perdut un dels 7 partits que han jugat fora del Sánchez-Pizjuán. El partit a les 9, demà, en directe als Superesports, amb el retorn del talismà Damià López, xiularà, sí, se l'ha trobat a faltar. Sí. Xiularà el partit l'Asturià González Fuertes amb el català Medie Jiménez al bar.
Ara el Madrid comença un tram de temporada o de calendari complicat. Els propers partits, Sevilla i Atlètic Club al Bernabéu, Real Societat a Donosti i el derbi contra l'Atlètic de Madrid. El de demà al Bernabéu serà el duel entre el primer i el tercer classificat. El segon de la taula, la Real Societat, jugarà a un quart de cinc al camp de l'Espanyol. L'Espanyol que afronta demà aquesta visita d'una Real Societat que, hem de recordar, que ve de perdre Xavi Puig entre setmana a l'Europa League.
Sí, els blanquiblaus de l'Espanyol són 11ens amb 17 punts. Ha guanyat un dels últims 5 partits que ha jugat. L'Espanyol ha sumat 5 punts dels últims 15 possibles, encara amb el record de la derrota al Camp Nou, tot i disposar d'unes quantes ocasions clares en els últims minuts per capgirar el marcador. El tècnic blanquiblau Vicente Moreno parlava encara avui del derbi, convençut que el plantejament al Camp Nou va ser el correcte.
En el mateix partit que se va donar, estic convençut que si se jugarà 10 vegades més, pues, tal volta una el perdries i 9 vegades més el guanyaries. I no tinc ningú dubte, no? Ningú dubte en el que va ser el partit des del principi fins al final. Però la realitat que el que val, pues, no ho vam aconseguir i evidentment pues, a partir d'ahir pues, no te pots conformar simplement en això, no? Al final tenim que fer les coses bé, com han fet en molts partits, però el més important és que el resultat siga favorable, no? Esperem que anem en aquesta línia per un resultat favorable.
L'Espanyol amb la baixa d'Òscar Gil, avui no s'han entrenat David López ni Dimatà i tindrien complicada la seva presència demà en el partit contra la Reial Societat. A casa, bons números de l'Espanyol amb 4 victòries, 2 empats i una única derrota. Al davant, una Reial Societat que dijous va encaixar tot just la segona derrota de la temporada, va ser el camp del Mònaco a l'Europa League. Els donostiarres, segons a un punt del Madrid, són també el segon millor equip fora de casa en aquesta lliga, amb 4 victòries, 2 empats i una única derrota la primera jornada al Camp Nou. Demà no podrà comptar ni amb Mikel Merino ni amb David Silva, que es van fer lesions musculars al partit d'Europa League. Vicente Moreno s'ha declarat admirador del joc de la Reial i del seu entrenador, Imanol Alguacil.
Personalment, a nivell individual, crec que té jugadors de qualitat com qualsevol altre equip campió en Espanya, en altres jocs, o sea, de primer nivell, però sobretot per a mi crec que és l'equip que a nivell col·lectiu pues millor fa les coses i la veritat és que fan moltes coses bé, no? Jo en este cas soc admirador de la Real i del seu entrenador, perquè quan fas l'estudi del rival veus que n'hi ha molt de treball i moltes coses que se fan bé.
Aquest Espanyol Real Societat demà un quart de cinc a Cornellà al Prat, des de mitja hora abans a RAC1, arbitratge de Mateu Laoz, al bar Martínez Munuera.
A segona divisió, mentrestant, el Girona no juga fins dilluns. Tancarà la jornada al camp de l'Eibar, els de Mitchell, que passen pel millor moment de la temporada. Han guanyat 5 dels últims 7 partits, han sumat 16 dels últims 21 punts i s'han situat a 3 de la zona de playoff. A més, si fossin capaços de guanyar Ipurua, se situarien a 5 o 6 punts de l'ascens directe. Però Mitchell, un dia més, arrossega un grapat de baixes. Per sanció no podrà jugar Juanpe, per lesió Borja, Terrat, Sarmiento, Ureña, Valeri i Pablo Moreno. L'últim en caure amb una lesió muscular a la cuixa esquerra estarà 4 setmanes fora dels terrenys de joc. En canvi, podrà recuperar Jairo i Pol Lozano, tot i que encara no estaran al 100%. El partit al camp del segon classificat, dilluns a les 9 del vespre a RAC+1. I a Primera Federació, el grup 2, avui juguen 3 dels equips catalans, a les 5 Barça B San Fernando i Alcoyà Cornellà, i a les 7 Sabadell Andorra, en el debut de Pedro Munitis com a nou tècnic arlequinat, substituint Antonio Hidalgo.
Haaland's volley is beautiful beyond compare. Cuadrado, el cross per Morata al minuto 110. El centro de Ronis al segundo palo, el tentazo.
Menú internacional.
Com cada dissabte, repassem el menú internacional del cap de setmana amb el Jaume Naveira. Hola, Jaume, bon dia.
Què tal, Albert? Bon dia.
Ara repassem aquesta apassionant jornada de Premier, que, entre altres coses, Molló ha començat amb aquest Arsenal-Newcastle, que de moment tenim sense gols.
Sí, i estranyament sense gols, perquè l'Arsenal està sent molt superior al Newcastle, fixa't, amb un 75% de possessió de pilota, 13 rematades per 4 dels visitants, però de moment sense encert. Els de Mikel Arteta, el 7 de la segona part, empat a 0. Recordo que si guanya l'Arsenal se situarà amb els mateixos punts que el quart al West Ham.
El gran partit, però, Naveira, és el de demà, a 2:15, aquest Chelsea-Manchester United.
Així és, perquè es veuen les cares el líder de la Premier i un United que vol començar a recuperar terreny després de la destitució d'Ole Gunnar Solskjaer. A l'espera de l'arribada de Ralf Rangnick els propers dies, és Michael Carrick qui dirigirà de nou els Red Devils. El seu primer partit va portar-li èxits al United perquè va vèncer el Villarreal i es va classificar a vuitens de Champions com a primer de grup. En aquest segon duel tindrà les baixes de Harry Maguire per sanció i la lesió de Luke Shaw per enfrontar-se a un dels millors equips del món en aquest moment. Dimecres davant la Juventus, el Chelsea tenia la baixa de Havertz i tant Lukaku com Werner van començar el partit des de la banqueta, però això no va evitar la golejada per 4-0 davant la Vecchia Signora en una actuació absolutament intimidatòria dels Blues. Dit això, sembla que el Chelsea tindrà per aquest partit contra el United les baixes importants d'N'Golo Kanté i de Ben Chilwell, que està lesionat al lligament creuat del genoll.
De fet, demà és un Super Sunday a la Premier perquè a les 3 tenim un altre gran partit.
Sí, Manchester City i West Ham, un autèntic xoc d'estils entre el conjunt de Guardiola i el de David Moyes. Recordem que el City és segon i que els Hammers són els quarts classificats de la Premier a només 3 punts, així que si el conjunt londinenc donés la sorpresa, empataria a la taula amb els Citizens. Kevin De Bruyne és baixa i Ferran Torres, objectiu del Barça, també. Avui a les 4 també juga el Liverpool, que rep el Southampton.
A Itàlia tenim una jornada amb partits realment interessants.
I tant, perquè avui a les 6 hi ha un Juventus-Atalanta. Els de Massimiliano Allegri necessiten guanyar per posar-se a un punt de la zona Champions, que la marca la pròpia Atalanta. I els de Gasperini, els que sempre els costa arrencar la temporada, sembla que ja han agafat la velocitat de creuer a la Lliga i volen allunyar la Juve del top 4 de la Sèrie A. Dit això, a les últimes hores es parla més de la Juve per qüestions extraesportives que no esportives, ja que l'autoritat fiscal italiana va entrar a investigar la seu del club per les suposades plusvàlues per traspassos de futbolistes, com per exemple el famós intercanvi entre Artur i Pjanic, sí, fet amb el Barça a l'estiu del 2020. Però bé, tornant a l'aspecte esportiu i als partits d'aquesta jornada, apuntem que avui a 8:45 juga l'intercamp del Venècia i que demà tenim tres partits interessants, el Milan-Sassuolo a les 3, el Roma-Torino a les 6 i el gran duel entre Napoli i Lazio a 8:45, amb els de Luciano Spalletti defensant el seu liderat davant una Lazio que fora de casa li costa molt sumar.
A França, mentrestant, el PSG juga demà al migdia.
Correcte, i haurà de visitar el Saint-Étienne a la 1 en un duel extremadament desigualat si mirem la classificació, perquè el PSG és líder de la Liga amb 11 punts d'avantatge i el Saint-Étienne és penúltim, tot i que ara els verds acumulen dues victòries seguides i quatre partits sense perdre. Mbappé, Neymar i Messi estan disponibles per jugar i necessitaran fer un bon partit per reivindicar-se després de les crítiques rebudes per la seva actuació contra el Manchester City, especialment en el cas de Messi, que bé, fins i tot l'equip li va posar una nota de 4/10 després de la seva actuació contra el partit, contra l'equip de Guardiola.
I d'aquí a menys d'una hora, d'aquí a 3/4 arrenca la jornada dissabte a la Bundesliga, on tindrem un nou capítol d'aquesta batalla entre el Bayern i el Borussia Dortmund al capdavant de la classificació.
Correcte, i és que només un punt el separa a la taula i el Dortmund, trist per haver quedat eliminat de la Champions, necessitarà recomposar-se a camp del Wolfsburg, que encara manté opcions de classificació. El duel serà a 3/4 i compta perquè Haaland ha viatjat a Wolfsburg i podria tornar avui, 27 de novembre, de la seva lesió, quan s'esperava que es recuperés, doncs ja, el 2022. D'aquí un mes. Per la seva banda, avui el Bayern té un partit que haurien de ser 3 punts segurs davant l'Arminia Bielefeld, el qual rebrà a 6:45.
Anirem seguint el Bayern de Múnich perquè queden pocs dies perquè el Barça visiti l'Allianz Arena i intenti el miracle de guanyar el conjunt bavarès. I avui, Naveira, juga la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras i Flamengo.
Així és, hi ha una hora perfecta pel públic europeu, les 9 de la nit. El duel es disputarà, igual que la final de la Copa Sud-americana, a l'Estadio Centenario de Montevideo. Els equips brasilers, molt més poderosos econòmicament que els de la resta del continent, han monopolitzat les finals continentals d'aquest any a Sud-amèrica. De fet, recordem que la setmana passada es va jugar aquella final de la Copa Sud-americana entre Bragantino i Atlético Paranaense. I bé, recordem que Palmeiras i Flamengo són els campions de les últimes dues edicions de la Copa Libertadores. Flamengo va guanyar la del 2019 a River i Palmeiras l'any passat contra Santos. Estan dirigits per entrenadors que ja han guanyat la competició. Abel Ferreira es va endur el títol la temporada passada i Renato Gaúcho ho va fer el 2017 quan dirigia a Gremio. És realment complicat fer un pronòstic, perquè possiblement Palmeiras sigui una mica millor pel que fa a funcionament col·lectiu, però Flamengo té molt de talent individual. Recordem que junta el mateix equip a Diego Alves, a David Luiz, a Felipe Luis, a Andreas Pereira, Jorge Andarrascaeta, Bruno Enrique o Gabigol. Molts jugadors d'aquests són veterans, però és una plantilla que a Europa no desentonaria gens jugant doncs una Europa League o una Champions, sens dubte.
Ara ho rematem amb la història, Frick, però hi ha gol de l'Arsenal.
Sí, ha marcat el jove migcampista de planter de 20 anys, Bukayo Saka. Arsenal 1, Newcastle 0, 12 de la segona part.
I tenim descans a primera, oi?
Sí, no hi ha hagut més novetats. Ha acabat una mica millor la primera part l'Alavés, però Alavés 1, Celta 1.
Avui Naveira, la història, Frick, a Romania.
Doncs sí, perquè demà es disputa un clàssic entre l'Universitatea de Craiova i el FCSB, el club que antigament era l'Steaua de Bucarest. El partit es disputarà a un quart de nou, hora de Romania. Bé, fins aquí tot bé, però la complicació arriba quan entren en l'equació les restriccions Covid. Per mandat de les autoritats sanitàries romaneses, les competicions esportives a l'aire lliure només poden tenir públic fins les 9, així que els aficionats que assisteixin al partit només podran veure la primera part. Degut a això, l'Universitatea de Craiova ha posat les entrades a un preu irrisori. Qualsevol aficionat que vulgui anar a veure els primers 45 minuts del partit contra el FCSB haurà de pagar únicament un leu, que equival a 20 cèntims d'euro. Els clubs estan demanant que la televisió amb drets adapti els horaris dels partits a les restriccions vigents, però de moment només han accedit a avançar aquest partit 15 minuts, permetent que els aficionats puguin veure sencera, o gairebé, si ja tens de descompte, doncs se'l perdran, la primera part. Amb la iniciativa de posar les entrades a un preu tan baix, l'Universitat de Craiova vol omplir tot el possible el seu estadi, tenint en compte les limitacions d'aforament, que permeten un màxim d'un 30% dels espectadors. Per tant, doncs, per les previsions, sembla que hi haurà 7.500 persones sobre una capacitat màxima de 9.300.
I que com ja hagi afegit a la primera meitat hauran de marxar abans d'hora, que veurem aquelles imatges a que s'està jugant el partit i que tothom haurà de desfilar. En fi, no s'entén absolutament res. Naveira, moltíssimes gràcies. Fins dissabte vinent.
Que vagi molt bé. Gràcies.
Recordem que aquest cap de setmana la Lliga Femenina s'atura pels compromisos de seleccions, partits de classificació pel Mundial. El combinat espanyol, que ve de guanyar 12-0 a les Illes Fèroe, juga dimarts contra Escòcia. I en bàsquet, el Barça lidera l'Eurolliga després de la victòria contra els Alguiris. Àlex Valero.
Victòria plàcida del Barça per 96-73 davant els Alguiris, amb una bona actuació d'Oriola. El de Tàrrega va acabar amb 13 punts i 9 rebots, sent el jugador més valorat del partit. El conjunt blaugrana es manté invicte al Palau i és líder empatat a 10 victòries amb el Real Madrid. Malgrat això, el Barça segueix amb una llarga llista de baixes. Ahir no va poder jugar Davis, que està amb la selecció d'Uganda, ni tampoc els lesionats Higgins, Abrines i Calates, que estarà 6 setmanes fora de les pistes. El tècnic blaugrana, Saras Jasikevicius, va lamentar la situació, però va destacar el pas endavant de la resta del grup.
És primera vez en mi carrera como entrenador que estoy jugando sin cuatro tíos. La verdad que son cuatro titulares, ¿no? Y bueno, no hemos empezado bien, así que estaba bastante preocupado, pero bueno, yo creo que esto es uno de los partidos que hemos jugado muy muy bien en ataque y así podríamos irnos ya a final del tercero.
El tècnic lituà va fer debutar a dos jugadors del planter, el base hospitalenc Rafa Villar i el pivot nigerià James Nagy, tots dos amb 17 anys. Des que Jasikevicius va arribar al club blaugrana ha fet debutar a 6 jugadors del B i ahir va acabar el partit amb 4 jugadors del planter sobre la pista. Amb l'aturada de seleccions, el Barça no tornarà a jugar fins divendres que ve. Els blaugranes viatjaran a Turquia per enfrontar-se al vigent campió de l'Eurolliga, l'Anadolu Efes.
I aquest matí heu pogut escoltar un Via Lliure especial des del circuit de Barcelona-Catalunya per celebrar el 30è aniversari del circuit. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Albert. Festa grossa aquí al circuit, també al Via Lliure de RAC1, amb més de 10.000 persones gaudint d'una jornada familiar al paddock i concerts i jocs pels més petits, portes obertes de les instal·lacions, també de zones habitualment tancades al públic, exposició de 30 anys i un llarg etcètera d'activitat. Protagonistes destacats de passat i present que han anat parlant durant tot el matí als micròfons del Via Lliure de RAC1, com Pol Espargaró, convençut que el nou prototip que Honda està preparant pel Mundial de MotoGP de l'any vinent permetrà als pilots de la marca ser molt més competitius.
La moto nova és molt diferent. Teníem molts problemes de tracció a la roda darrere i sobretot amb una tracció una mica més lateral que ens feia que tinguéssim aquestes caigudes lletges com les que ha tingut el Marc i la que vaig tenir jo a València. Llavors, la moto nova és molt, molt diferent. Té molt bona pinta, funciona molt bé, però estem a les mateixes situacions que tota la pretemporada, no? Diem, ostres, el que tenim és molt millor. Vam estar dels 5 primers en el test de Jerez durant els 2 dies i la moto funciona molt bé, però què tan millor seran les altres, no? Per on estarem nosaltres. Però crec que en aquest aspecte nosaltres tenim molt més que millorar que els altres, sobretot que les Ducatis, perquè ja estan a un gran nivell i jo crec que els hi plantarem una bona cara l'any que ve.
Entre les millors memòries d'aquests 30 anys que celebra el circuit de Catalunya, les de dos referents del motor del nostre país. Àlex Cribiller, primer català en guanyar un gran premi a casa, rememorant la seva millor victòria.
És una cursa que la gent estava molt pendent, molts la donaven per perduda, perquè l'última volta em portava un segon d'avantatge el japonès Laokada, no? I vaig dir, no pot ser, aquí a casa hem de fer-ho, hem d'aconseguir-ho. No vam tirar la tovallola i vam lluitar fins a l'última volta. I a cada parcial doncs, vaig retallar aquelles dècimes, no? Fins que a l'estadi vaig arribar pràcticament en paral·lel a Laokada, el vaig passar i recordo que el circuit, bueno, va ser una passada.
Va ser el Gran Premi de Catalunya de 1999, la segona victòria de Cribiller a casa. Ja havia guanyat també el de 1995. I Marc Jané, que va viure el seu primer dia com a pilot de proves de Ferrari aquí al circuit.
Vam firmar molt a l'última hora, no van tenir temps de fer el meu mono, em van deixar un mono del Michael Schumacher, perquè la meva mida i el Schumacher és més o menys igual, i no oblidaré
està
mai...
Està mal, eh?
Bueno, van tapar el nom, no vaig fer el nom de Schumacher.
Hauria estat bé sortir amb el nom de Schumacher.
La Emma la podien deixar.
El tens, encara no, el mono aquest?
Sí, en aquest cas sí, perquè més compartia amb sponsor, que l'Àlex també va ser sponsor de Marlboro durant molts anys.
Sí.
I recordo perfectament, quan em fico al mono, em miro el mirall i em veig vestit de vermell, dic, ostres, el que
vaig aconseguir.
I quan vaig entrar dintre del box i veus el Ferrari tot vermell, engeguen el cotxe i surt el cavallino en el volant digital, tots els mecànics vermells, aquelles són imatges que no vull ni oblidaré mai.
Tot plegat l'endemà de l'anunci oficial de renovació dels contractes de Fórmula 1 i MotoGP, que garanteix la continuïtat dels dos campionats més importants del motoresport a Catalunya fins al 2026.
5 minuts, arribem a les 3 de la tarda, una pausa i rematem el RAC 1 migdia.
RAC 1. Coneixes Assisport, el nou servei d'assistència sanitària gratuït i en exclusiva per a les persones assegurades? Assisport és el centre de medicina esportiva del segle XXI, creat per assistència sanitària. Optimitza les teves capacitats físiques. Millor que fer esport és fer Assisport.
A Volvo Motorcat Premium tenim més de 150 cotxes d'entrega immediata. No perdis l'oportunitat. Sí. Vine a Motorcat Premium Volvo de l'1 al 4 de desembre i aprofita per emportar-te el teu cotxe en entrega immediata. Vehicles nous i seminous a preus únics. Més de 150 cotxes Volvo esperant-te. Motorcat Premium. Concessionari Volvo a Igualada, Manresa i Vic.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i... si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
El concessionari SEAT de Sant Boi Baix Motor amplia les seves instal·lacions per oferir-te el millor cotxe d'ocasió amb entrega immediata. Gerència quilòmetre zero i seminou amb la garantia d'Asbelt Auto. Més de 200 vehicles d'estoc. Tenim vehicles híbrids i elèctrics d'ocasió amb el Plan Moves. Estalvia't fins a 7.000 euros. SEAT Baix Motor. A Sant Boi i a baixmotor.es.
Saps aquella expressió que diu que els darrers seran els primers? Doncs no t'ho pensis més. Vine a la xarxa Ford de Catalunya i beneficia't d'unes condicions excepcionals pel Black Friday. Estrena cotxe i tanca l'any de la millor manera. Ofertes especials en la gamma SUV i amb entrega immediata aquest mateix mes. El mes de novembre, Black Friday a la xarxa Ford de Catalunya.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC 1 i Endesa presenten Concerts RAC 1, un cicle de concerts íntims per impulsar els nostres artistes.
Dijous 2 de desembre, a partir de 2:15 del vespre, des de la sala El Siglo de Marc Antic de Sant Cugat del Vallès, us presentem Koeman, el grup amb nom d'entrenador de futbol més divertit del panorama musical català. Koeman ens presentarà el seu repertori de pop electrònic eufòric i brillant amb veritables hits com Dimarts, Formentera o 30. Cançons que expliquen històries quotidianes amb un gran sentit de l'humor i molt ritme. Un concert només pels oients de RAC1, en un dels espais més emblemàtics de Sant Cugat del Vallès, la sala El Siglo de Marc Antic, i seguint totes les mesures de seguretat anti-Covid. Apunteu aquesta data. Dijous 2 de desembre, Koeman en concert. Aconseguiu les vostres invitacions a rac1.cat.
Concerts RAC1, amb el suport d'Endesa. L'energia de la cultura.
I abans d'acabar, encara tenim temps per un parell de recomanacions culturals, perquè avui a Terrassa hi arriba Maria Pajés amb l'espectacle Una Oda al Tiempo.
La prestigiosa bailaora puja a l'escenari amb 8 ballarins i una banda de flamenc en un espectacle codirigit amb El Arbi, El Harti, que s'articula en 12 escenes. Pajés no és l'únic nom destacat de la dansa que passarà aquesta temporada per la Factoria Cultural de Terrassa. Al desembre també hi actuarà el cubà Carlos Acosta.
I ja està en marxa el Dart Festival, el de cinema documental sobre art contemporani.
Fins al 12 de desembre el certamen ofereix documentals i pel·lícules relacionades amb l'art, la fotografia, l'arquitectura i el disseny des de principis del segle XX fins a l'actualitat. Les projeccions presencials es fan al Cinema Girona i al MACBA, però també es poden gaudir a través de la plataforma Filmin.
I també música perquè Robe Iniesta acaba gira al Sant Jordi. L'exlíder d'Extremoduro passa avui per Barcelona després de la polèmica per la cancel·lació de la gira de comiat del mític grup. Robe ara vol deixar enrere el passat, se centra en presentar el seu tercer disc en solitari, Malèutica, amb la seva nova banda. El concert d'avui d'unes 3 hores de durada, però no oblidarà els grans èxits dels Extremo. I també està de gira, ja acabant, Ferran Palau.
Tu com estàs? Tu com estàs?
El febrer va publicar Parc i avui presenta el disc a l'escenari del Teatre Sir Biennaum de Torelló.